Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Moltíssimes gràcies.
No eren nòvia, Tete, no eren nòvia.
Sí, sí, ja ho sé. Per això,
estic aquí passant les tardes. Ni tu perro te conoce.
RAC 1.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona. Vine a descobrir-lo. T'esperem a Masterclass, el teu concessionari oficial Hyundai a Barcelona.
Gaudeix de la música abans que s'acabi. Darrers concerts de la temporada al terrat de la Casa Batlló. Viu una visita immersiva fascinant, un concert ple de màgia i una nit inoblidable. Últimes entrades per a les nits màgiques disponibles a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per a residents a Espanya.
Vols estar al dia amb salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
A Famaliving Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Famaliving de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
Són les 6 de la tarda, 3 minuts. Ara ho comentàvem aquí a la taula amb la Marta Cailà i fins i tot amb el Marc Serra, que ja m'acompanya. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Joan Torres, Esquerra i Junts no investiran Pedro Sánchez si no es compromet a treballar per posar les condicions d'un referèndum. És evident, doncs, que anem a noves eleccions.
No, foteu-vos. Jesús Gabriel va dir que no, eh?
Segons el que han pactat Esquerra i Junts en aquesta resolució que es votaria demà, doncs Pedro Sánchez no podria ser president espanyol, així ho asseguren. En aquesta proposta, com dèiem, es votarà demà al Parlament de Catalunya. La cambra també es posicionarà a favor de la amnistia. Anem cap al Parlament. Adrià Santasusagna.
La proposta dels republicans i Junts vol que el Parlament deixi clar que aposta perquè els partits catalans no facin president cap candidat espanyol que no es cregui el referèndum i que no es comprometi a treballar per pactar-ne les condicions. Una proposta que no té el suport de la CUP, s'abstindran perquè no volen tenir res a veure amb la investidura espanyola. Per altra banda, els tres partits independentistes sí que s'han posat d'acord en posicionar-se a favor de l'amnistia, una llei que empari només represaliats polítics, entenent d'aquesta manera que en quedaria fora Laura Borràs. De tot plegat en parla el copaire Xavier Pellicer.
Queden incloses totes aquelles persones que han estat represaliades per motius polítics.
pel seu compromís amb la lluita independentista, amb la lluita per l'autodeterminació, o en un context de conflicte amb l'Estat, per totes aquelles lluites democràtiques en defensa dels drets col·lectius i dels drets fonamentals. Òbviament, Laura Borràs no és el cas.
Aquestes propostes es votaran demà al Parlament a partir de 11:45.
Tot plegat quan avui Pedro Sánchez ja ha donat per fet que tornarà a ser president espanyol, això tot i que Esquerra ha negat que hi hagi res segellat en el marc de les negociacions. Oriol Junqueras, de fet, ha advertit al PSOE que es posi les piles per tancar ràpid un acord per l'amnistia si vol els seus vots. Des del PP, mentrestant, es neguen a donar per perduda la votació d'investidura de demà d'Alberto Núñez Feijóo. El president andalús, Juanma Moreno, admet amb resignació que no tenen els números suficients, però continua apel·lant a la responsabilitat dels diputats socialistes de cara a la votació de demà.
Es complicado, ¿no? Una vez que hemos visto la primera votación, los números dan lo que dan, y por tanto es verdad que estamos a 4 solo votos, a 4 escaños, a pesar de que ha sido el ganador claramente de estas elecciones, y los números, por tanto, siempre política, es verdad que pueden pasar cosas, pero no parece ahora mismo que sea lo más probable, ¿no? Vamos a esperar, de todos modos, a ver lo que sucede.
Una votació en què el PP necessita, però no tindrà en principi una majoria simple, és a dir, més sis que nos. Els Mossos d'Esquadra enxampen a la P7 un camió que transportava mercaderia de manera il·legal. Ha sigut en un control pioner a l'Estat. La policia ha fet servir un escàner del port que permet detectar quin tipus de càrrega porta el vehicle, encara que estigui molt ben amagada. Ho ha explicat David Fernández, cap de Seguretat Ciutadana a Vilafranca del Penedès.
Bé, amb aquest control estem intentant recercar tot aquell tipus de càrrega que no correspongui amb la càrrega presentada amb documentació. I així podria ser des d'objectes perillosos com armes o substàncies estupefaents o fins i tot tràfic il·legal de persones o qualsevol mena de càrrega que no correspongui.
Aquest escàner és propietat de l'Agència Tributària. Els Mossos estan valorant la possibilitat de poder-ne adquirir un per fer aquest tipus de controls més sovint i desmantellar màfies que es dediquen al tràfic il·legal. I ho acabem de saber, notícia d'última hora, diverses persones haurien mort en dos tirotejos a la ciutat neerlandesa de Rotterdam. La policia ha detingut l'autor dels fets, un home de 32 anys que vivia a la mateixa ciutat. La policia ha rebut l'avís cap a 2:45 del migdia. També s'investiga si l'home hauria provocat dos incendis. I ara els esports, en Marc Brau.
El jutge instructor del cas Negreira ha decidit imputar al Barça un delicte de suborns, tot i no considerar provats que els pagaments a l'ex número 2 dels àrbitres fossin per obtenir beneficis esportius. Des del club blaugrana consideren que era un escenari possible i confirmen que encara no han rebut cap notificació oficial. A més, el Barça avui ha anunciat beneficis nets de 304 milions d'euros després d'impostos al tancament de l'exercici de la temporada passada. Uns beneficis que ajudaran a incrementar el pressupost per la nova temporada que s'haurà d'aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris del proper 22 d'octubre. En el pla esportiu, el Barça s'enfronta estarà demà al Sevilla a les 9 de la nit a l'estadi olímpic Lluís Companys i Xavi ha comparegut aquest migdia en roda de premsa. El tècnic blaugrana ha defensat les rotacions fetes a Mallorca i de cara als propers partits a causa de la duresa del calendari. El Barça-Sevilla obrirà la 8a jornada de Lliga, però avui s'acaba la 7a amb els últims 3 partits. D'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda, juguen el Granada-Betis i el Celta-Alavés i més tard, a 9:45, l'Osasuna-Atlètic de Madrid. Passi el que passi en aquests partits, el Girona acabarà la jornada com a líder. En bàsquet, avui juguen el seu primer partit oficial de Lliga Endesa a casa dos equips catalans. Després de perdre contra el Barça, el Joventut rep avui a Badalona el Coviran Granada a les 8 del vespre. Mitja hora més tard, debuta a Fontejau el Bàsquet Girona, que després de guanyar el primer partit a València jugarà contra el Gran Canell. I per acabar, d'aquí a pocs minuts, a 6:45 de la tarda, el Barça d'handbol disputarà la pista del Porto el tercer partit de Champions d'aquesta temporada. Els d'Ortega fins ara han guanyat els dos partits que han disputat.
I pel que fa al temps, acabarem el dia sense ensurts en espera d'un divendres que també serà tranquil. L'ambient serà càlid al migdia, després d'una matinada fins i tot freda en moltes zones de l'interior, i serà un dia assolellat, però hi haurà núvols baixos matinals en sectors de la Costa Brava.
RAC 1. Esta sala de espera sin esperanza.
Aquest divendres a Montjuïc, Barça Sabina. Ai, perdó. Barça Sevilla.
Fot-li pou amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm.
Des de les 8 a RAC 1.
Para decir con Dios a los dos nos sobran.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Va, que passen 9 minuts de les 6 de la tarda. Fem un canvi de lloro al programa per xapa i pintura del presentador titular.
Se hace un poco de labio, rictus, un sí. poco... Quedarà com Ana Rosa Quintana.
Un dia d'aquests tornarà i no el coneixerem.
No, diu que es va fer això del làser, això que hem començat, que ha explicat el Rocco.
Ah, Rocco, sí?
Sí. Ha explicat una cosa que es fa el làser amb les senyoretes.
No s'inventi.
I amb els senyors
també. No s'inventi, senyor Marcelí.
Però un moment, per l'amistat que té el senyor Marcelí amb Toni Clapés, potser sap coses que nosaltres no sabem.
A mi m'ho han explicat.
Què es va fer exactament el Clapés ara?
Ah, es veu que hi ha, diguéssim,
damunt
de les parts, damunt de les parts, tot el que són les engonals, es veu que s'inflen quan te fas gran.
Es bosseja, es fa bossa.
I llavors aquestes bosses es treu amb uns làsers.
I això s'ha anat a fer avui?
Ah, doncs veu que sí.
Ah, sí?
I es veu que la Cailà també hi anirà.
No, escolti, és que s'està inventant una cosa rere l'altra, m'entén?
Però perquè no es faci pipí.
No, escolti...
M'està deixant sorprès, eh?
Què s'ha de
sentir? O sigui, el Clapés va fer la bossa
ell
i la Cailà per evitar incontinència.
A pipinar-se.
Sí. Bueno, doncs, escolta.
Sí, perquè jo es veu que vaig deixar en pixum.
Home, totes les cadires que públic estan pixades.
Va, per favor.
Per favor. Es posaré una demanda per infàmies i calúmnies.
Jo crec que menys a la nit d'anar pixant les
cadires. Va, que hem d'explicar moltes coses, ja perquè ja ens acompanya Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
I Corbi. Corbi, bona tarda.
Corbi?
Que bé, això. Ara. Molt bona tarda, Marc.
Bueno, no, perquè no esteu atents. No esteu atents.
No.
A l'off programa no esteu atents.
A què?
Jo hi era quan ha passat això.
Home, i tant que hi eres quan ha passat això.
Perquè abans de començar...
Explica-ho.
En el sector científic del periodisme científic, el Corbella se'l coneix com el Corbi.
I jo he pensat que a partir d'ara...
Llavors he vist que hi havia el Marc i he dit, no ho hauria hagut de dir.
No,
sí, perquè ja s'ha dit automàticament.
Si hagués hagut el Toni, no hagués passat res.
Exacte. Però el Marc, però tot, el Marc tot ho explica.
Perquè crec que hem de ser transparents amb l'audiència. Si la Marta es pipina, s'ha de dir.
No, mira,
i si ara, ens acompanya Corbi, doncs
cosa,
també s'ha de dir.
No passa res. Prou ja d'això.
Us ho ha dit el senyor Marcelí, jo què sé.
No,
jo
no.
Estàs donant per vàlid una bajanada que
dic. Jo no he dit això. És que clar... Sí, que el Rocco té un sistema de làsers que arregla coses.
Sí. Ara, escolta,
que amb el Dani Arbós i el Josep Corbella siguem formals. Avui veniu amb tres temes que són tres hits, tres grans èxits. Perquè hem de parlar, per començar, del virus del Nil.
Això fa molta por.
Això fa molta por, però es veu que tampoc passarà res. Després parlarem d'un tema que em temo que des de ja fa molt de temps, que és el tema de les bosses. Si contamina més una bossa de plàstic o una bossa biodegradable,
que
aquest tema... Pot haver-hi tancs a la Diagonal, ho tinc claríssim.
M'han acabat els quartos, eh?
I després parlarem d'una famosa pastilla que també aquesta setmana remena pels trending topics de les xarxes, que és una pastilla per aprimar-se.
Ah, està bé.
Bueno, no sé si està bé o no, en tot cas ara ens ho explicaran. Per començar, s'ha dit, fixi's que això a vostè li agradarà, no hi ha cap signe d'alarma davant del possible cas de febre del Nil detectat en una dona de 76 anys, veïna del Prat de Llobregat. Hem après... que quan es diu no hi ha cap signe d'alarma, ja podem començar a córrer, però al carrer ha fet.
Poden passar coses després.
Bueno, però jo crec que hem d'escoltar el que ens explicaran ara mateix, concretament el Josep. Així ho ha confirmat el conseller de Salut, Manel Balcells, avui en un acte a Cerdanyola, del Vallès. Balcells ha assegurat que es tracta d'un cas puntual, per tant, cap signe d'alarma.
No és un tema que es generi cap alarma de salut pública, és un cas puntual, un cas aïllat, que en el 70% de les persones que poden tenir aquesta infecció és banal i que si és amb alguna persona amb afeccions prèvies pot ser més complexa, no? En tot cas, no hi ha cap signe d'alarma de salut pública perquè hi hagi un cas de febre del Nil a Catalunya que està per confirmar.
Cap signe d'alarma, que és el titular que jo trasllado al Josep Corbella.
Molt bé, efectivament, no hi ha motiu d'alarma. Amb això el conseller Balcells hi coincideixo plenament.
Sí.
Que és un cas puntual, no.
Vaja.
No és un cas puntual.
Que dius ara.
I precisament per això, ahir Salut va transmetre'ns una informació que va utilitzar la paraula, no alarma, sinó alerta. I, mira, llegeixo textualment,
sí.
Es va alertar, això és la informació que ens va transmetre Salut, es va alertar tots els centres assistencials, tant de primària com hospitalaris, per tal d'estar sobre alerta, per tal de detectar nous possibles casos. Què està passant aquí? El virus del Nil Occidental és un virus originàriament procedent de l'Àfrica subsahariana que s'ha anat estenent. Ja se sap des de fa uns mesos que és endèmic a Catalunya. Endèmic vol dir no que sigui endèmic en la població humana, sinó que és endèmic en les aus i els mosquits de Catalunya. Aleshores, perquè una persona es contagiï, aquest virus no es passa de persona a persona. Per tant, no s'espera que hi hagi cap gran brot, cap gran
epidèmia. No és allò de la saliva, totes aquestes coses... No,
ni tan sols passa d'una persona a un altre a través de picades de mosquits, perquè la quantitat de virus que tenim a la sang, si ens infectem, és tan baixa que el mosquit no el transmet. Però perquè passi, normalment fa falta que el mosquit piqui primer un ocell infectat,
ocell.
I després sí,
ocell,
el virus passa primer de l'ocell al mosquit i després del mosquit a la persona.
De l'ocell al mosquit i del mosquit a la persona.
Perquè el mosquit té més quantitat de virus que una persona. Perquè tu deies, si pica una persona que està infectada, encara que en piqui una altra, no la infectarà. En canvi, si pica l'ocell que té el virus...
No, perquè la quantitat de virus que tenim les persones, si ens infectem, és tan baixa que no arriba a passar.
I en el virus és més, hi ha més quantitat de virus. En l'ocell.
Sí, sí.
Aleshores, per què et dic que no és un cas aïllat? Perquè se sap, el virus del Nil Occidental, el 80% dels casos no són simptomàtics i la gent no sap que el té. L'altre 20%, la gran majoria, et fan símptomes que són molestos, són febre alta, et pot ser mal de cap, pot ser mal de músculs, i pots no saber què tens.
Com una grip.
Pot ser com una grip.
És allò, no sé què tinc.
Malestar, allò que es diu malestar.
Trobo malament.
De tots els casos, només un de cada 100 és tan greu que requereix atenció...
Un de cada cent
de mitjana, que requereix atenció hospitalària. De vegades arriba a infectar el cervell, Jesus. Pot causar seqüeles cròniques i pot arribar a ser mortal.
Yeah.
Aleshores, si tens un cas hospitalitzat...
Que és el cas que ens ocupa?
Vol dir que n'hi ha molts altres que no s'han detectat. I per això Salut ha fet una cosa ben feta, que és, si sabem que hi pot haver casos al nostre entorn, perquè el virus és endèmic, casos que no ho saben, que no els causa cap molèstia, però que van a donar sang, a través de la donació de sang, de la transfusió es podria transmetre a una altra persona. Per tant, Salut ha dit, a partir d'ara, a Catalunya, es farà un cribratge del virus del Nil Occidental a totes les donacions de sang.
Carai.
Precisament perquè hi ha persones que poden haver-se infectat sense saber-ho.
Yeah.
Aquest és un virus que es transmet per mosquits que, pel cicle de vida anual dels mosquits, els casos es solen produir a final d'estiu, començament de tardor.
Sí.
Per tant, no esperem tenir-ne al febrer. Però que en aquest moment hi podria haver persones infectades a Catalunya que anessin a donar sang i transmetre la infecció.
I pot haver-hi persones infectades a Catalunya que ho passin com una grip.
Segur que n'hi ha. Segur que n'hi ha hagut.
N'hi ha hagut o n'hi ha?
Mira, aquest cas del Prat és d'aquest mes de setembre. Aquesta proporció de 1 a 100, si hi ha una persona hospitalitzada, hi ha hagut, perquè ja no està hospitalitzada, ha estat donat, ara està en un centre sanitari, ja no és a l'hospital. Si hi ha hagut una persona hospitalitzada, podem pensar que hi ha hagut desenes de persones que han estat, que han tingut el virus, sense saber-ho, perquè no s'han arribat a diagnosticar. També s'ha fet aquesta alerta als centres sanitaris perquè estiguin amatents, perquè si arriba una persona amb símptomes que són compatibles amb virus del Nil Occidental, els metges que els atenen pensin que pot tractar-se.
Hi ha una cosa que no entenc, sí. Marc. O sigui, com és possible, en tot això que ens està explicant el Josep Corbella, que el conseller de Salut, Manel Balcells, que ha de saber del que parla, digui que es tracta d'un cas puntual? O sigui, com pot dir això si estàs dient que hi ha desenes d'afectats?
Perquè
si
jo...
No ho saben.
El que és puntual és el cas hospitalitzat.
Exacte. No, jo crec que es refereix a això. És a dir, que el cas hospitalitzat, aquest cas... Jo ho entenc així.
De cara a les properes setmanes, els propers mesos, aquí no tindrem una epidèmia, però que hi hagi aquest virus autòcton ja a Catalunya no és cap bona notícia. Hi ha mesures de prevenció que podem prendre, com posar les coses difícils als mosquits. Però hi ha un precedent. Aquest virus també és autòcton a algunes regions dels Estats Units. A l'estat de Texas, a l'any 2, que és més o menys de mida, pot ser com l'estat espanyol,
sí.
A l'any 2009, si no recordo malament la data, hi va haver un brot, hi va haver molta transmissió, hi va haver uns 2.600-2.700 morts per virus del Nil Occidental. Per tant, quan hi ha molt virus d'aquest i es transmet molt, pot ser problemàtic. No estem en aquesta situació a Catalunya, probablement no hi serem els anys vinents si fem les coses bé i evitem que hi hagi molta proliferació de mosquits.
S'han de matar els ocells.
Sí, bueno, aquesta és la següent pregunta, que ho has deixat penjat, jo recullo aquesta història, deies, un tema de prevenció, però com
vol dir
com
que
cap prevenim, a la zona
del Llobregat hi ha tot d'ocells i mosquits?
S'ha de fer l'ampliació a l'aeroport i així s'acaben els ocells allà, s'aixeca tot i
s'aixeca tot. Ole, ole, tu, ole.
S'asfalta tot.
Com ho hem de preveure, això?
A veure, l'estratègia d'eliminar els ocells, em penso que no anirà per aquí.
No anirà per aquí.
Ara, l'estratègia de, per una banda, cuidar que les cases particulars no deixar llocs on amb aigües estancades on puguin criar els mosquits, i si anem en zones que hi ha mosquits, doncs mira, de posar-nos protecció contra els mosquits, aquestes dues mesures de prevenció són les que més es recomanen.
Aquest mosquit és un mosquit, suposo que un nou, no? Perquè el nom de Nil es posa molt ara, no es posava abans es posava més Jordi i Joan, Pere, coses així. I ara és més de Nil, Laia...
Bueno, el que també entenc, Nil, o sigui, parlant de tot això, es fa un cribratge de la sang...
Sí.
Però és per saber una mica en quin punt estem, no? Llavors, no, perquè, és a dir, s'avisa a la persona que ha donat aquesta sang que té aquest virus o com funciona això?
Home, suposo que sí que se l'hauria d'avisar, igual això ho sap el Dani. Quan es fa una donació de sang es mira que no hi hagi diferents.
O sigui, es busca uns marcadors. Quan es fa una donació de sang, es busquen uns marcadors.
Si tu vas a donar sang, sí. Aquesta sang no et diuen passi la dona
i, ja
i sense mirar res sí. Es transforma a una altra persona. Hi ha uns controls de qualitat. Llavors, aquests controls de qualitat, doncs, s'hi afegirà un nivell més de protecció, que és el cribratge del virus del Nil Occidental, segons la informació que ens va transmetre ahir el Departament de Salut.
Per tant, no hi ha cap signe d'alarma interpretat, com dèiem, amb la Marta, perquè hi ha una persona que estava ingressada, ens deia ara el Josep, que ja ni ho està en un sociosanitari, però sí una alerta de cara a les persones que es dediquen a controlar i posar filtres en aquestes donacions de sang.
Una cosa que es podia fer és el del Messi quan va guanyar la Copa del Món. S'ha posat la mosquitera aquella.
I li van posar, eh? Ell no volia, eh? Sí. I a més li van posar.
Home,
aquesta...
Que van bé a tope.
Eh?
Vostè està quedant bé, però
per
a mig món.
Però què dius?
No
he estat encertat.
Sí, sí.
És el canvi climàtic que afavoreix aquest tipus d'anades i vingudes?
No, ja
el canvi climàtic el que afavoreix és que hi hagi més poblacions de mosquits actives durant més mesos a molts llocs del món.
Veus?
I, per tant, afavoreix efectivament l'expansió de mosquits i dels virus que es transmeten per mosquits.
Jo no paro de fer servir flit a casa,
Jo aquest estiu en tenia tants de mosquits que he pensat, agafa-t'ho d'una manera esportiva, i he estrenat una cosa que us recomano, que és la raqueta
elèctrica.
Elèctrica.
Sí, 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 és divertit.
I això. Què, funciona? Sí.
Funciona molt bé.
Sí, sí.
Funciona molt bé. Tu fas esport, perquè normalment a la primera mai mates el mosquit, i després quan el mates tens una certa satisfacció. Fa una petita explosió... Explosió tampoc. Fa una petita descàrrega i ja està.
Però veus el llamp.
Es veu el llamp.
Sí, sí.
Llavors hi ha una altra possibilitat, que és la que vaig comprar jo, la deixes fixada a la tauleta de nit... i el mosquit atret pel que seria la llum
va cap allà
i també veus aquesta petita
com una espurna,
una petita espurneta, com una espurneta, com una, sí, com una, sí, una mangala, sí. allò
i si t'intenten a robar el professor seria Tàsser.
Bueno, crec que no funcionaria tant.
Fons a la pebrotera i veuràs.
Té raó.
Superat el tema de la... Explicat el tema del mosquit del Nil, anem a una altra qüestió que ens porta de corcoll, que és el tema de les bosses de paper, roba o plàstic. Jo vaig llegir un titular que em va treure de polleguera, que era que les bosses biodegradables o compostables contaminaven més que les bosses de plàstic tradicionals.
I què hem de fer servir?
Això per mi va ser el disgustàs de la setmana. Perquè jo estic molt enfadat amb
qui?
Amb és que anava a dir el nom, però no el diré. Bueno, amb supermercats i mercats que, evidentment, tots contribuïm al medi ambient i tot això, però hi ha una certesa, que crec que tots estareu d'acord amb mi, que és que segons quina bossa compostable o biodegradable no aguanta. Llavors això converteix els clients d'aquests supermercats en artistes del Cirque du Soleil, que hem d'arribar a casa fent equilibrisme i anar perdent taronges pel camí. Llavors, si hem de fer bé pel planeta, continuem com estem fins ara. Però si hi ha la més mínima evidència que per la raó que sigui poguéssim tornar a la bossa de plàstic, resistent de tota la vida, jo torno cap a la bossa de plàstic. Dit això, procedeix.
Doncs ara hi ha un estudi preliminar, ho diuen els propis investigadors, sí, del CSIC, que l'han fet en un centre d'aquí de Catalunya i en un centre del País Valencià, que va una mica en la línia que les bosses compostables doncs no serien la meravella que ens havien venut i que, com deia, serien més tòxiques que les de plàstic.
Més tòxiques,
tradicionals. Sí, perquè què han vist? Han exposat doncs bosses, han fet com un experiment amb cèl·lules, això sí que ells insisteixen que és molt preliminar, en cèl·lules del peix zebra, que és un peix que es fa servir molt en recerca, i han dit, les exposem a...
Peix zebra.
Ho has donat per fet, i aquí en unes cares...
El peix zebra,
peix zebra es fa servir en recerca.
Hi ha una planta, que és l'Arabidopsis, que és la planta que es fa servir. Llavors, hi ha, en models animals, hi ha el peix zebra, sí. I hi ha un cuc, però...
Sí. Ah, bé, un cuc.
No, home, però, bueno, perquè són models que es fan servir, perquè són fàcils de reproduir, barats, i hi ha el ratolí clàssic.
Però més d'un de cuc, perquè... Un...
Sí, 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 hi ha més d'un cuc. A fer elegants, es diu, el cuc, si algú li interessa.
Ah, sí, bé, té nom.
Sí, sí, té nom i cognom, eh? Això ja ho va fer.
Sí.
Ja fa molt
tots tenen el mateix nom, no? Perquè
sí, no
es deuen diferenciar entre ells. No, no,
m'estàs dient que la bossa compostable té peix zebra dins? No, que van posar plàstics en contacte amb cèl·lules del peix zebra, a veure què passava.
A veure què passava.
Què van veure? Van veure, és que sembla contraintuitiu, que les bosses compostables són les que eren més tòxiques per aquestes cèl·lules. I van veure que, per exemple, si posaven una bossa de plàstic normal, la cèl·lula no li passava res. Si posaven una bossa de plàstic reciclada, doncs la veien més alterada, i una bossa de plàstic compostable era la que rebia més. Per què? Doncs perquè el que diuen els investigadors és que, clar, com fan que una bossa de plàstic
sigui
compostable? Doncs hi afegeixen productes químics perquè sigui compostable, perquè es degrada, i aquests productes químics doncs potser no són... No,
si m'estàs dient que el que s'afegeix a la bossa perquè es degradi és un producte químic que encara és pitjor que el plàstic original. O sigui, el que hi posem per col·laborar amb la natura encara és pitjor.
A veure, aquest estudi... A veure, és pitjor.
És que de veritat,
no,
eh?
Llavors, no, però això no podrien haver mirat abans de posar...
Home, per favor, per favor! Per favor!
Que costa mirar les coses.
No és que sigui pitjor.
Fuera, Dani, fuera, Dani.
És pitjor, Dani. No, fuera, Dani, no ho ha fet ell.
Jo no em dedico a fer bosses compostables, només em faltaria això.
No ho ha fet ell, això.
A veure, no, clar, és pitjor per algunes coses, per una altra no, perquè no tens la bossa allà al mig, que també té un impacte, perquè la bossa es degrada. Ara, el problema és que li posen uns productes perquè es degradi, que fan, doncs, que contaminen. I el que diuen, sobretot, és, atenció, si fem adob, si tu la bossa compostable, per exemple, tu la fas servir per no comprar la fruita.
Sí, perquè em caigui la fruita per terra, sí.
Però això ja et diré que és una mala pràctica.
Ah, sí?
Perquè
també?
Perquè l'important és no haver d'agafar una bossa, sinó tu has d'anar, per exemple, amb aquestes malles que ja et venen... Sí. Que llavors tu portes les malles de casa.
Estella la bossa de Ràfia.
No, és que és esgotador, eh? Jo porto una malla, en tinc una casa, o dues o tres. Llavors en tinc una altra al cotxe per si de cas algun dia he de parar en un supermercat i ja fer servir la malla. Em porto una altra a la bossa de la feina per si les mosques surto d'aquí i he d'anar a un supermercat d'aquests que et cauen les coses a buscar una taronja. Llavors... he de fer servir sempre la malla, aquest és el consell.
El consell, el que et diuen els experts, és que el producte més sostenible...
Ponga una malla en su vida.
No, és el que no es consumeix. Per tant, si tu, el millor seria que tu anessis amb les malles aquestes, que a més pesen molt poquet...
Sí, sí, això tret de context...
Si vas amb malles, també.
Si vas amb les malles,
llavors tu sempre... jo és el que faig, per exemple, anar al supermercat a comprar...
Jo, de veritat, o sigui, la gent que teniu a sempre a disposició una bossa d'aquestes, jo us admiro. Jo ho intento, però no sempre puc planificar que porti la malla i aquell dia hagi d'anar a comprar.
Però si la portes, apunta el que et diré. Fes que la fruita... te la pesin allà a la bandeja suelta, perquè si te la pesen amb la malla, que sa malla pesa 7 o 8 grams, que te'ls cobren i pagues per una cosa que és teva, t'ho cobren a preu de taronja.
Això,
que t'ho pesin sense la
poc,
bossa,
aquestes bosses
7 o 8 grams. Escolta, 7 o 8 grams.
La malla la pots fer servir com a mosquitera, també, si vols.
Pregunta del Joan Andreu Castells. Diu, però la bossa compostable no és de fècula de patata?
Com s'ha explicat moltes vegades,
que fa de mort,
efectivament.
Doncs, algunes potser són de fècula de patata, però moltes no. Són de plàstic reciclat.
Són de plàstic contaminat.
Bé, no, perquè els hi afegeixen uns elements químics perquè es degradin, i llavors això és el que... Aquests compostos que hi afegeixen són els que podrien ser tòxics. Sobretot el que pensen és, per exemple, també una altra opció és, si fas una bossa d'aquestes de plàstic compostable, per recollir l'orgànic, saps? Tu reculls l'orgànic perquè has de reciclar, una altra cosa que has de fer, Marc.
És esgotador, de veritat, és que és esgotador.
Clar, però és que, què voleu? És que estem aquí consumint i generem residus, doncs els hem de reciclar.
Sí, no, jo el que vull és una explicació clara del que he de fer servir. Ja, doncs, mira, una vegada m'ho digueu, jo ja ho faré servir.
El que has de fer és reutilitzar, ja t'ho dic al Dani.
Agafar la bossa que tinguis, sigui de plàstic. Tens una bossa dels Jocs Olímpics, del 92, que jo
no, però,
em vaig recuperar una de les...
De... Alguna bossa del Campo encara dec tenir a casa.
Doncs,
perquè a Sabadell teníem el Campo allà al costat.
Un carall és, un carall és. Sí, sí. Perquè, per exemple, què passa? Ara s'han posat de moda les bosses de cotó, no? Aquestes bosses de cotó, amb logotips... Que
també no, no
clar,
això que no...
també contamina.
No, perquè, clar, produir aquesta bossa consumeix moltíssima aigua, moltíssims recursos. Vam fer un estudi que deien que havies de fer servir, perquè compensés el cost de fer la bossa, havies de fer servir una bossa cada dia durant 54 anys perquè compensés el cost.
De veritat, eh?
O sigui, no, millor és que vingui un meteorit i ens
hagi de veritat.
La meva senyora ja va comprar amb un cistell al cap i fa com de Carmen Miranda, va posant totes les fruites.
Bueno, doncs potser hem de tornar això.
I és Carmen Miranda quan va pel carrer.
Hem de tornar a consumir menys i a reutilitzar. Per tant, si teniu bosses a casa, el que hem de, què hem de fer ara?
Una bossa, hem de tenir una bossa de referència. La bossa de referència.
No, la que tinguis a casa. Si la tens de plàstic, doncs fes-la servir moltes vegades.
Sí.
I no comprem més bosses i no acumulem, i que els fabricants deixin de fer més bosses d'aquestes de cotó amb logos, perquè després les vols reciclar, però passant a treure la pintura del logo, també és molt complex.
Moment. Bosses de cotó. Següent apartat. Què passa ara amb les bosses de cotó?
Doncs, si la gent fes-la servir, mira, però no en compris.
Clar, per exemple, per fabricar un quilo de cotó fan falta 10.000 litres d'aigua. Per un quilo de plàstic, només 2.000. Per tant, en aquest sentit, és més clar, és més sostenible.
Però més el plàstic.
No,
és que, clar, és que, és...
no però no, perquè veure, què passa? Una de cotó et dura molt més.
Si els científics...
Si
els científics, la pretensió que teniu és fer tornar l'ELA a la població mundial, ho esteu aconseguint.
Sí, senyor.
Felicitats. Premi Nobel a todos los científicos i promotores de cientificismo.
Va, no, va. Jo li explico. Una bossa de cotó costa molt més de fer i gastar.
Ja ho he explicat.
Però dura molt més. Per tant, el tema és que hem de tenir una de cotó. No tenir una 50 com tenim tots, perquè tothom et regala una... Vas a qualsevol lloc i et regala una bossa de cotó.
O si me la regalen, què has de dir que no?
No, ha de dir que no. Que parlin amb el Corbella...
Sí, home...
ja va l'Arbós, i que els explicaran per què no li no, poden regalar la bossa.
El problema és que totes les marques ara fan bosses de cotó. Doncs que les deixin de fer i les deixin de regalar, perquè al final tenim 25 bosses de cotó.
Doncs digueu-vos-hi vosaltres, els de les marques, no ens ho digueu els consumidors.
Us dic una cosa, esteu parlant molt fort i saturant el so, eh?
Jo tinc el... raó,
ho esteu saturant, o sigui, baixeu el volum, sisplau.
A mi m'ha fet cridar, jo no crideu mai aquí.
És aquest tema genera molt mal humor, és veritat, home, perquè la gent...
Home, és que amb lo de les... Perdoneu, lo de les bosses d'anar a comprar, és que feu perdre l'orgàmos.
Fem acceptar pagar. Vol pagar per la bossa? Sí, vol, paguem el que sigui per la bossa.
Hem de pagar per una bossa.
Ara paguem per una bossa que resulta que contamina.
Diré més, per exemple, hi ha estudis que diuen que les bosses de paper... l'impacte de fer-les és superior a les...
Prou.
Adéu.
Després es reciclen, es degraden molt més ràpid que les de plàstic. Per tant, tot és una cosa de contrapesos.
O sigui, fem servir el que tinguem...
I no gastem més.
I no gastem més.
Hi
ha algú que ho entès. La Marta ho entès.
Allò, un mocador de fer forcells, tu vas a comprar, fas el forcell amb un bastó, que s'aguanti amb un bastó i cap a casa.
Li dic una cosa, s'havia fet tota la vida així, eh?
I havia tota la vida... El cistell de mimbre.
El cistell de mimbre i endavant.
El carro de la compra és fantàstic. Si tenen carro de la compra, facin-lo servir.
Roba el carro.
No, el carret d'anar a comprar. El carret de...
A mi que m'agrada molt...
Pesa més aquell carretó que tot l'edifici Godó, que agafes tot l'edifici Godó i el poses en una balança i el poses en un carretó d'anar a comprar. Pesa més el carretó d'anar a comprar.
A mi m'agrada molt també el del carretó, que hi ha gent que li deu tenir un apreci molt gran, perquè el lliga com si fos un fill, eh? I llavors surt la gent carregada, no el pot deslligar del lloc on hi ha la cadeneta aquella de la gent. Bueno, una aprecia.
Jo el lligo, però no poso la moneda.
Exacte, jo faig el mateix. No poso la moneda, agafo la cadena i faig així com una volta, com si estigués pagant. Però no pago.
Fa molta mandra, has de buscar la moneda, no la tens.
Però què us costa posar la monedeta? També vosaltres
no teniu. No,
quina pena.
No facis servir una bossa de plàstic. No facis servir una bossa de... Ara la monedeta no la posis perquè em canso.
És un rotllo.
Em canso amb la monedeta. No teniu perdó de Déu nostre.
No, però has de tenir la moneda més a vegades.
A veure, atenció. Ens escriu Carlito Registro.
Sí.
Carlito Registro?
Hem de parar el programa, per això, Marta, tu creus?
Diu...
Sí.
Bosses de cotó, diu, no és cert. jo les faig, diu que ell les fa i són sostenibles.
Però clar, que ha de dir si la fa ell, ha de dir que són una...
Pues ell, ell fa, ara... planta el cotó, ell.
Però a veure, un moment. Sí, tu has considerat que aquesta opinió... l'havíem
si
de posar sobre la taula.
Si les fa...
Que fa tot, fa, planta el cotó i després fa el teixit, sí, i ho fa tot,
sí,
eh?
Sí, sí, va buscar els esclaus...
Ole tu!
Jo dic que, segons un estudi de plasma, un que vam fer a Dinamarca...
Bona tarda, ministeri, faig bosses de plàstic. No un, contaminen gens.
Una bossa de cotó orgànic s'ha d'utilitzar 20.000 vegades per compensar l'impacte general de la seva producció.
Va, va, va,
això equival a un ús diari durant 54 anys.
Però o sigui, qui s'ho inventa?
Bueno, això és un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca.
O pots anar al supermercat i cada vegada que vagis comprar una cosa i entrar i sortir en bucle fins que amortitzis la bossa.
Veus que això, que dius?
El cotó consumeix molta aigua. Però... després hi ha molta part del cotó, que segur que no és el d'aquest oient, que es fa en unes condicions... doncs, per exemple, el 20% del cotó del món es fa a Xina i hi treballen doncs, els iogurts, que són els... ai, uigurts.
Iogurts. És que de veritat, ho veieu, no, què està passant? És la prova empírica que els científics estan molt pitjor del que semblava.
No
hi toquen de fa temps, ara. Ara sí, ara no.
Uigurts.
Ara el que sigui.
El senyor Marcelí avui m'ha posat especialment...
A mi l'opinió que m'interessa és la del Xavier González, que diu que sabíeu que estan robant molts carrets de la compra.
Sí, diu això, però vaja.
Menys els de la Marta i...
que és ecològic.
I els del Dani, que estan molt ben lligats.
Ens diu el Carlito.
No, però a veure, que la gent se'n pugui portar el carret a casa seva i després tornar amb el carret i anar, saps? Sempre amb el teu carret.
Escolteu, Carlito Registros ens torna a escriure.
Ah, d'acord.
I ens diu...
Carlito Registros, eh?
Que són bosses reciclades. Mm. Roba usada.
Con trossos
ell
de roba.
Ell fa servir roba usada per fer les bosses.
Només el 15% de bosses de cotó es reciclen. Vull dir que hi deu fer un cas, però que la majoria són noves i són de cotó nou. Només el 15%, que aquesta és l'altra, que no reciclem tot el que s'hauria reciclat.
Sues i tot, eh?
Hi ha d'haver-hi una...
Sues i tot, eh?
Jo no sé...
Estic, mira, estic esgotat.
Jo de veritat no sé qui ha de ser, no sé qui ha de ser, no sé quin organisme ho porta, això, no sé qui ho toca. Però que hi hagi un científic, un.
El món,
un
eh?
Científic i una
el
científica.
El Bolsonaro, el Bolsonaro.
Qui sigui, una, el més igual.
El món,
però
eh?
Un que quan digui les coses...
cap aquí.
Cap aquí, doncs tot cap allà. No un altre que digui, bueno, és que depèn del tant per cent...
No, però la gràcia de la ciència és al revés.
No,
fa gràcia. No,
perquè
fa gràcia,
primer, perquè... l'odi és bo, després va ser dolent, després va tornar a ser bo, després va tornar a ser dolent, després ara no sabem on som, ara
sí,
no n'hi ha.
És bo.
Ara no n'hi ha.
Aixeca la Marta la mà, que deu ser una altra
sí,
intervenció important d'aquí. Carlitos Gafotes.
De Marc Serra.
Ah, Marc Serra, l'altre.
L'altre Marc Serra, l'oient.
Serà benvinguda.
Diu, pregunta, si no fos per la contaminació per microplàstics i els trastorns hormonals, els plàstics serien la millor opció ecològica perquè és la que menys energia demanda?
Està suant molt, ara mateix.
No, però, clar, pel que demanda fer-ho, sí, però després no és només els microplàstics, és que també queda l'ambient, vull dir que també hi ha la contaminació
però
ambiental.
Perdoni un segon, però queda l'ambient perquè la gent és porca i bruta. Perquè si tu agafes la bossa de plàstic i la portes a casa...
Exacte.
I no la llences pels boscos i per les carreteres, no passa cap, no hi ha cap problema, no?
Jo continuo amb el tema del carret, perquè la Montse diu, si no lliguem el carret i ens el prenen, encara seria més insostenible pel medi ambient, perquè n'hauríem de comprar un altre.
Tota la raó.
Bé, canviem
no,
d'història.
No, perquè qui l'ha robat no se l'ha de comprar.
Potser el Ravena o a la Pop i llavors sí que tenim un problema.
I l'Ester, atenció, que diu, estic escoltant-vos al gimnàs i estic rient tant que quasi em cau una pesa de 25 quilos al peu perquè...
és un acte ecològic, no passa res.
Que no li passi com aquell músic, el Llulli, que es va punxar el peu...
Ah, exacte, i va acabar morint.
Bueno, no feu tant gimnàs perquè d'aquí no res. Jo calculo que d'aquí 2 o 3 mesos sortirà un estudi que dirà que el gimnàs és horrorós i que millor quedar-se a casa al sofà. Acabarem parlant d'una cosa molt interessant, perquè hi ha un medicament, o hi pot haver, o hi haurà, ara matitzarem semànticament què hem de dir, que redueix el pes. Aquesta setmana és notícia que la semaglutida de la companyia Novo Nordisk és el primer fàrmac aprovat per tractament de l'obesitat que ha aconseguit una pèrdua de pes semblant a la cirurgia bariàtrica. El trastorn d'obesitat, això és un trastorn important que hauríem de tenir present, afecta un 22% de la població adulta a Espanya. Què farem amb aquest fàrmac? Reduirem molt això?
Mira, a curt termini no, perquè hi ha tanta població obesa i tan poca disponibilitat del fàrmac i tan alt preu del fàrmac, és tan car que no arribarà a tothom. Mira, el preu a Espanya encara no s'ha fixat, està aprovat a Europa, estan en procés de negociació de preus. Si et serveix com a guia a Alemanya, perquè sí? En principi els països europeus aniran, haurien d'anar bastant alineats, a Alemanya són una miqueta més de 300 euros al mes per persona. Caram. No s'ho pot pagar tothom i òbviament la sanitat pública no ho pot pagar per tothom. que, per qui està indicat. I encara que ho pogués pagar, si ho pogués pagar, la companyia Novo Nordisk no tindria prou dosis per tothom. Per tant, a curt termini no, però aquest és el primer fàrmac d'una nova generació de fàrmacs per tractar l'obesitat que canviaran completament el panorama d'aquest trastorn els propers anys.
Com ens hem d'imaginar la prescripció d'aquest fàrmac i com ens l'hauríem de prendre, en teoria? O sigui, a qui li donen i com es pren?
Mira, està aprovat per tota la població que té obesitat, que és tota la que té un índex de massa corporal superior a 30, que això, si voleu, ara en un moment explico com es calcula.
Et preguntaré de la massa corporal, sí.
I després, amb persones que tenen sobrepès però no obesitat, també està recomanat si tenen algun problema de salut greu associat al sobrepès, com pugui ser diabetis, com pugui ser alguna cardiopatia.
I és una pastilla? Com va això, ho saps?
Mira, hi haurà dues opcions. En aquest moment és injectable, és una injecció molt petita que es pren, que es posa la persona ella mateixa un cop per setmana, pel que m'ha dit no fa cap mal, és una, es posa, és subcutània, a l'abdomen, a la panxa o bé a la cuixa, i pel que m'han dit no és cap molèstia. I l'altra opció serà en pastilla. Hi ha una versió d'aquest fàrmac anterior que ja està aprovada per la diabetis, que hi ha la doble opció, pastilla diària o injecció setmanal. Hi ha persones que prefereixen la pastilla, persones que prefereixen la injecció.
Però ens hem d'imaginar que et prens la pastilla o et poses la injecció i comences a perdre pes d'un dia per l'altre, o com va això?
Els assajos clínics, el fàrmac s'ha pres durant entre 1 i 2 anys, i el que es veu és que al cap d'un i dos anys aquest fàrmac i els altres els que venen després, que són, es basen en la mateixa manera d'actuar, es perden entre 15 i 25% del pes. Això què vol dir? Si una persona té, imaginem, 120 quilos, sí? Doncs perdre entre el 15 i el 25% seria perdre entre 18 i 30 quilos.
Per tant, però això paca, que tot convindria bé.
Bueno, perquè el problema que te veig ja és que deia de fumar.
Sí.
Per deixar de fumar, me
cago en la puta.
No sé si es peor morirte de un infarto de fumar o morirte de un infarto de gorda. Ah, tengo aquí un moco.
La infarto de fumar.
Así está ya.
Però t'anava a dir, és a dir, això en un any. Sí, no és una pastilla que la gent es pot imaginar. Mira, estem al mes de maig-juny, operació bikini, em començo a prendre la pastilla i injectar.
Per això no està aprovat el fàrmac. Val. I probablement no funcionaria.
Val.
No funcionaria perquè la pèrdua de pes que s'aconsegueix és progressiva al llarg d'un any.
Val.
És un any que dura.
I deies que està indicat per persones que tinguin una massa corporal concreta.
Un índex de massa
corporal. Un índex de massa corporal.
Com? Superior a 30.
Com es calcula això?
És el que defineix l'obesitat.
Val.
Molt bé.
S'ho està rumiant,
eh? A veure com ho explico. El pes dividit pel quadrat de l'alçada. Ho dic perquè...
A veure, tornem-hi, eh?
Perquè pes,
ara us ho explico. És més senzill del que sembla.
Posa un exemple. Sí.
És agafar el teu pes en quilos i dividir-lo per la teva alçada en metres i tornar-lo a dividir per l'alçada en metres. Per exemple, imagina't una persona, per fer-ho fàcil, que m'ha deixat 2 metres i pesi 100 quilos.
Sí.
Comences pel pes, 100, el divideixes per 2, et dona 50, el tornes a dividir per 2, 25. Índex de massa corporal, 25, un pes fantàstic. Fem el teu, Marc.
Home, i tant, perfecte.
Comencem,
vinga.
Mira, això requereix calculadora. Per exemple, comencem pel pes, quant peses?
Ara mateix, diria, esclar, a veure, tampoc fa tant temps que em peso.
Ningú et veu.
No, però 94.
94,
sí.
Molt bé. El divideixo per l'alçada.
1,87.
1,87, sí que ets alt. Sí. I ho torno a dividir per 1,87.
Ah, veus?
I et dona un índex de massa corporal de 26,9, que és 27, que està molt bé. És una miqueta de sobrepès.
Sí.
Està bé.
No puc empastillar-me, no? No arribo.
No.
Pensa que si t'en pastilles va molt bé per perdre pes, però té alguns efectes secundaris
que no són
greus, però que són molestos.
Quara sa.
Quins?
Doncs mira, els més habituals...
No, però què pregunta?
Que calessa la falta.
Quals són?
Clara,
vale, calessa, entenia calessa, de calessa, calessa.
Tots els efectes desagradables gàstrics que et puguis arribar a imaginar,
tots
aquests s'han vist, sobretot quan comença el tractament. Amb el temps van a més, es redueixen. Per exemple, vòmit, nàusea,
per dalt i per baix, eh?
Diarrea,
per dalt i per
estrenyiment, tot això és relativament comú, no ho té tothom.
Moment, que hi ha un representant... Moment, que tenim entre nosaltres un representant de la farmacèutica, que és el senyor Marcelí, vol explicar com funciona el fàrmac?
No, és que el greix ha de sortir.
Clar.
Per dalt o per baix.
Ha de buscar un forat.
A veure, el greix ha de sortir.
No, però el greix es crema, eh? Vol dir que surt per baix, el greix, directament.
Bueno, si es crema ha de sortir fum a algun lloc.
Exacte. Ai, senyors científics.
Josep Corbella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Et continuarem dient Josep Corbella? O vols a partir d'ara...
Digue'm com et sembli.
És culpa del Dani Arbós. Dani, fins la setmana que ve. Fem una pausa, tornem de seguida amb el temps afegit del versió RAC1. Avui amb la següent pregunta, Marta Cailà.
Doncs avui hem fet una pregunta que ara mateix...
No la sabe!
M'has enganxat, M'has enganxat, ets punyetero. Com acabarà per al Barça el cas Negreira?
Malament.
I les opcions són...
Malament no hi és.
Quedarà en no res?
Sí.
Multa econòmica? Sanció esportiva? O en faré del Girona?
Pues ara... mira, els meus gossos ja són del Girona. Ara els he fet el carnet.
Versió RAC 1. Quan el teu fill punxa la roda del cotxe, sona així. I quan el teu fill punxa el saló de casa, així. Si unifiques les teves assegurances del cotxe i de la llar a més d'un estalvi garantit, incloem la cobertura de pneumàtics i un manetes per casa. Sí o sí. Vine directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Vols estalviar a full? A Carrefour i Carrefour.es t'ho fem fàcil. Perquè a partir de demà tens el pack consola PS5 amb el nou eSports FC24 a només 499 euros. O bé només el videojoc a 69,90 €. Vàlid a Carrefour i Carrefour.es. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Una fira virtual per decidir el teu futur? Sí. Del 2 al 6 d'octubre, la Universitat Autònoma de Barcelona organitza més de 150 sessions informatives per conèixer a fons els seus màsters, postgraus i doctorats i per resoldre dubtes amb la coordinació dels estudis. Del 2 al 6 d'octubre. Inscripcions obertes a uab.cat.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Si has viscut milers de capvespres, has recorregut centenars de ciutats i has fet més de 55 voltes al sol, ets un viatger expert. Ara, amb Betravel, els viatgers experts podeu descobrir Cadis i els Pobles Blancs 7 dies en un hotel de 4 estrelles amb pensió completa des de 699 euros, amb sortida des de Barcelona. Betravel, deixa't anar.
La plaça del Diamant, el clàssic de Mercè Rodoreda, arriba a la sala gran del Teatre Nacional. Acompanya la seva protagonista en un viatge vital a través de la història, de les promeses de la Segona República al silenci del franquisme. Una posada en escena coral i contemporània dirigida per Carlota Subirós. Fins al 5 de novembre al TNC.
Els teus gestos èpics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, Zurich t'ofereix assegurances per una vida més sostenible. Assegurança de la llar amb servei de bricolatge. Assegurança per a cotxes híbrids i elèctrics amb assistència de recàrrega de bateria 24 hores i moltes més. Entra a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Amb el finançament total per clients amb targeta al Corte Inglés pots tenir fàcilment la rentadora nova, el televisor, la bici, la bossa que t'agrada.
Finançament total al Corte Inglés. Fins a 12 mesos en electrònic, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més a la botiga web i app.
Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
No tinc plaques solars perquè visc en un pis. Ja no tens excuses. Amb Solideo, instal·lar plaques solars a la teva comunitat de veïns és més fàcil que mai. Sense inversió inicial ni maldecaps. Ens ocupem de tot. Truca al 679 40 0040 o entra a solideo.cat.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que tant se me'n dona.
Un moment.
Què passa?
Què és això de tant se me'n dona? Tant se te'n dona tu, que són 11 milions.
A veure com t'ho explico. Com que dona 11 milions i 11 premis d'un milió, doncs és el sorteig de tot això que em dona.
Però no diguis que tant se te'n dona. Per tu faràs, però per mi no és el mateix. Són 11 milions, com ho sents?
Ja hi ha la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11, que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Versió RAC1 amb Marc Serra.
Minuts i les 7 de la tarda, moment de saludar l'home més optimista de la redacció, que és l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Que avui el Toni Clapés tenia sessió mèdica i a l'Edgar li ha dit, escolta, el millor moment del dia, que et controlin, que estiguis bé.
No, però sí que és veritat,
sí, no? Amb optimisme.
Perquè diu que cada 4 mesos, crec que m'ha dit, que té un control.
Sí. Ole.
Sí. Una cançó que li agradava molt a Dani Alves, aquesta, la de... És veritat, eh?
Pues no, que no cal que en parlem.
Exacte, ara mateix no està passant un massa bon moment. En principi, a final d'any, ha d'anunciar-se el judici que té pendent, ja ho sabem, des del gener de l'any passat, des d'aquest mateix any, i deia, cada 4 mesos he de passar control. Sí. Crec que està molt bé perquè és la forma de que, si passa alguna cosa, Déu no vulgui, ho agafes.
Però li has dit en un moment que li feia...
Amb un entusiasme.
Sí. Li feia zero gràcia anar a passar un control i l'has animat, eh?
Ha sortit ja content.
Sí, el millor moment del dia, eh?
De fet, ha dit que té hora a les 7, però que potser triga una mica més, sí. I la il·lusió que tenim és animar-lo fins que hagi de passar per la cabineta que ha de passar. No sé com és aquest tema, eh?
Jo el dia que tinc un funeral et convido, perquè jo crec que aquesta xispa la necessitarem, eh? També ens acompanya fent tertúlia l'Àngel Pérez. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Martí Molina. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parem per la pregunta, que això dona per tertúlia, Marta.
La pregunta és com acabarà per al Barça el cas Negreira. Com us dèiem, hem donat 4 opcions, quedaran no res, multa econòmica, sanció esportiva o en faré del Girona. I l'opció més votada ara mateix és quedarà en no res, un 45,3%. De les persones que han participat en aquesta enquesta creuen que no passarà res. Atenció que un 27,2 diu que es farà del Girona. Oh. 27,2 es farà del Girona.
Saps què hauríem de mirar? David Solans, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara el David ens farà una miqueta de fax del cas Negreira, perquè jo hi ha un moment que ja m'he perdut.
Però abans d'entrar a matèria, ja... deixa'm acabar el percentatge.
Sí, 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 digues,
16,7 multa econòmica i 10,7 sanció esportiva.
Disculpa, no, dic, és que amb el cas Negreira ens hem perdut tant, que ja no sabem qui està imputat, qui està investigat, sí. De què està acusat el Barça i de què no. Amb els Solans farem un repàs, però t'anava a dir, com que una de les opcions és fer-se del Girona, estic pensant, què val fer-se del Girona?
Ara ho busco.
Això ho hauríem de mirar.
Bueno, persones i gossos, que ara hi ha el carnet de gossos que em vam parlar l'altre dia, i els meus gossos ja ho tenen, eh?
Soci és molt barat, abonat i és una altra cosa, però no massa car, eh?
Anualment estem parlant, és un equip de moda, del que ara també comentarem, i si la gent se'n vol fer, doncs almenys saber una miqueta què ens suposarà això.
Jo tinc la teoria que si el Girona continua així, que té pinta, ja estan plantejant-se una segona graderia com Déu mana, perquè hi ha espai, hi ha gespa per fer, hi ha un turonet, i es pot fer una segona graderia important, eh?
Mira, per fer-se soci, els adults han de pagar, a partir de 17 anys, han de pagar 50 euros.
Oh,
50. No. De 7 a 17 anys... Els júniors, 30 euros.
Ah, bueno.
I de 0 a 6 anys, 10 euros.
Això a l'any, eh?
Això soci, després falta
per fer-se socis, eh? Clar. Ara busco abonament.
Abonaments. Mentre ho busques, que, com veieu el cas Negreira, aquestes notícies que hem tingut avui, escorcoll, no sé si el Barça el veieu a la banqueta, com ho veieu?
Jo l'única cosa que sé és que acabarà amb tots nosaltres, els que ens hi dediquem, perquè és que ja és un porro que no hi ha por d'agafar-ho. Vull dir, és que jo porto ja...
M'agrada com a titular, eh?
Sopant Negreira és un porro. Des de ja portem mig any amb això, i la veritat és que és una cosa que cansa tothom, cansa nosaltres que ens hi dediquem, cansa la gent que s'ho escolta o que ho llegeix.
Per tant, la teva resposta és em faig del Girona.
La meva resposta és sí, em faig del Girona. O no ho arribaré a veure, perquè ja ha caput abans, perquè és que no, això és insuportable.
Jo crec que acabarà presumptament, com aquells que maneguen els fils de l'estat vulguin.
Hosti, noi.
Ara,
quina anàlisi.
Aquesta és la resposta bona.
Per tant, tu dic presumptament per curar-me en salut.
És l'estil Rocco Stenhoiser, presumptament, i després ve el cop de pala. O sigui, tu creus que darrere hi ha
Home, aviam, aquí
pues claro.
Ras i curt, i reitero el presumptament.
No, digo.
Ras i curt és el...
Sense presumptament, no,
mentira. El jutge instructor porta uns mesos buscant algo per lo qual obrir judici contra el Barça.
I no ha parat,
a sacar. Com no ha trobat res, o sembla ser que no ha trobat res, ara mateix el que fan és, entre cometes, no diré inventar-se, però...
Presumptament inventar-se
un nou delicte en el qual tirar del fil amb el detall, ara ho explicarà després el David, suposo, amb el detall de que aquest delicte el jutja un jurat popular. O sigui, qui sentència serà un jurat popular. Clar. Que en el país en el que vivim, en què passen coses, pues, bueno, sí, fa no, ser mal pensat.
No aniran una penya barcelonista a buscar els del jurat popular, no?
No, no.
Ves que no vagin a una de color blanc. I no vull dir el nom
aquí,
de l'equip.
Aquí ens agradaria, sí, a RAC1 a dir que aquest tema avui en parlarem i no en tornarem a parlar. Però és impossible, perquè això seguirà sortint, clar, fins que es trobi alguna cosa. Sabeu allò de hasta que marque el Madrid? Sí, sí, doncs aquí, hasta que saquemos algo que pueda sancionar el Barça.
Bueno, és que avui el Toni Muñoz, del Versió, ens ha explicat que el jutge instructor, que és el que busca si hi ha matèria aquí dins, sí, és gos trofero, eh? És a dir, és un jutge, sí, és veritat.
Ara estava pensant, dic, hòstia, per aquest nom no em sona.
No, ho dic perquè posats en la persona i tots junts, però no, però vull dir que no, et refereixo al tema de que és un home que quan veu que hi ha alguna cosa no ho deixa anar fins que ho troba, eh? Bueno, llavors sí que és veritat que...
Després acaba a l'aigua, eh?
En els últims casos, ara ho explicarà el David, tampoc ha tingut moltes...
Fins ara deixa clar que el que no s'ha pogut provar, no s'ha pogut trobar tampoc, és que hi hagi proves reals de que el Barça hagi manipulat o hagi intervingut en els àrbitres de les seves decisions. Això és impossible d'haver-ho pogut provar, però en canvi, ara el David ens explicarà què ha passat avui.
No, ara explicarem que no fa... No,
sí, però un moment, que la Marta...
No fa falta que es provi això, eh?
Sí, aquest és el tema d'avui, eh? No fan falta proves, que això encara no ens hi havíem trobat
però
mai,
és una mica marxista, és a dir, jo tinc clar que el Barça comés un delicte i si no és per aquí, és per allà.
Sí,
vull dir, no sé, són uns altres, no? Per cas és que pringuin.
El jutge diu que un agrés és funcionari público. Quan un àrbitre és quan és funcionari público. Pues és igual.
Es veu que és molt del Barça, aquest jutge. Això m'han dit, preguntat tu, qui és aquest senyor?
Sonava
que podia ser soci. Però això ara no puc comprovar-ho, perquè he preguntat referències.
Sí, però
si és soci, perdona, però si és soci està prevaricant i tot. És a dir, no pot ser soci del Barça i a la vegada ser jutge instructor del cas.
No es pot ser jutge i part.
No. Un jutge pot tenir les seves idees polítiques, pot ser soci del club de futbol, perdona, que vulgui...
Idees, estem parlant de, per exemple, un afiliat al PSOE pot ser jutge... És a dir...
Però això és una afiliació a un partit polític, no és el mateix, eh?
En teoria, seguint la idea de la Marta, en teoria hauria de ser així. És a dir, tu com a jutge, tu portes la vena als ulls. T'és igual si estàs jutjant el Barça o el Madrid,
no,
en teoria.
No, perdona, no té res que veure. Vaya periodista.
Bueno, home, jo dic en teoria. Un moment, que ara anem amb el tema Negreira per la Marta.
Tenim els abonaments al Girona.
El Madrid i el jutjaria.
Un adult, el més car de tot, a tribuna superior, són 840 euros l'abonament. I el més barat, el gol nord-sud, 370.
Déu-n'hi-do.
Al Girona?
Al Girona.
800 euros?
840.
Què? Més barat que anual, eh? Home, però és car, eh? Home,
els abonaments...
El Camp Nou són miliar.
Estic parlant de tribuna superior, eh? Tribuna inferior ja són 830.
Els abonaments del Camp Nou... Fins que existia el Camp Nou, perquè ara és el que ha escrit el segon origen, allò, eren, al lateral eren 700 o 800 euros a l'any. Les tribunes eren 1.100. Vull dir, estem parlant amb tots els respectes per Girona, però entre Montilivi i el Camp Nou...
Clar, imagino que el fet de ser primera divisió, com també veus espectacles, igual que el Camp Nou, igual aquí jo crec que per això el preu és una mica més competitiu.
O l'oferta i la demanda, al final, clar, si tens...
Això és per noves altes, eh, Àngel? Noves altes, pels nous. Els que han de renovar són 730.
Bueno, déu-n'hi-do.
En tribuna superior. I en gol nord-sud, que és el més barat, 320.
És un club que no juga a Europa, per exemple, que el Barça té en els partits de Champions.
I et dic una cosa, tal com estan les coses ara, a mi més de gust anar a Montilivi que a Montjuïc segons quin dia, eh?
Bueno, des d'aquí tardes el mateix.
Exacte. Bueno, anem amb els Solans, que ens vol explicar exactament com va el tema Negreira.
Sí, ens explicava a les 4 de la tarda el
Jordi, és que ara estem per altres coses.
Hola teva, Solans, com Catalunya.
No, sí, tu la teva, però és que ens ha d'explicar.
Però he de poder parlar,
sí, exacte.
Clar.
Ah, Solans.
No, però si no calla, Jordi no pot parlar.
Porta'm el guàrdia, Solans.
Va, Jordi, va, és que si no...
El guàrdia d'aquesta
hora ja...
Bé, ens explicava a les 4 el Toni Muñoz. La novetat d'avui és que el magistrat del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, que és Joaquín Aguirre, considera acreditat que els pagaments fets pel club a José María Enríquez Negreira, recordem 7,3 milions entre els anys 2001 i 2018, satisfeien els interessos del Barça, i d'aquí dedueix que els pagaments van produir els efectes arbitrals que desitjava el Barça. Aquesta interlocutòria, per cert, ha coincidit amb un escorcoll de la Guàrdia Civil al Comitè d'Àrbitres de la Reial Federació Espanyola de Futbol, pel mateix cas, també en parlarem, i a partir d'aquí doncs, sorgeixen una sèrie de preguntes que intentarem resoldre.
Una merda.
Bueno, no vagi dient una merda, perquè el que hauríem és de resoldre preguntes i que s'entengui una miqueta millor aquest cas Negreira, del qual esperem deixar de parlar-ne aviat. A veure, fins ara la Fiscalia només apuntava el Barça com a club i a Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell per administració deslleial i corrupció esportiva. Aquest era la pantalla on érem. Ara, de cop i volta, hi ha un canvi en aquesta investigació, en el rumb d'aquesta investigació.
Sí, perquè el jutge diu ara que veu un delicte de suborn continuat, és a dir, pagaments a un funcionari públic per corrompre'l. Això és una clau i una novetat que pot sorprendre, perquè a priori Negreira no és un funcionari.
Exacte.
Però el jutge creu que se l'ha de tractar penalment com a funcionari públic, perquè considera que una federació esportiva fa una funció pública i per això se l'ha de considerar com a tal. S'ha de dir que el jutge Aguirre és l'únic que hi ha vist suborn fins ara, ni la Fiscalia ni l'acusació particular que conformen el Real Madrid i la Lliga de Futbol Professional l'han vist.
I aquest senyor soci del Barça i és de barcelonista?
Això és el que hem sabut fa 5 minuts.
Deu ser un soci suïcida.
Un company de tribunals, quan he preguntat, m'ha comentat que li sonava que, ara, a partir d'aquí...
Deu ser culer com a Pedrerol.
Negreira és funcionari públic? O...
No.
Bueno, forma part d'un ens que teòricament, fa 4 dies, amb el conflicte de la selecció femenina, el govern deia que no hi podia intervenir perquè era privat. O
sigui, nosaltres no podem fer res, perquè això és d'aquests senyors, no és nostre. Això és el que va dir, no?
És d'ells.
Si cal que Negreira sigui funcionari, cantant, astronauta...